regidores que en vulguin fer ús, que ho manifestin la senyora Gorina, el senyor Villasenyor, el senyor Granger i el senyor Ramon, la senyora Rodríguez, la senyora Reyes i el senyor Boix. Té la paraula la senyora Gorina.
Volia fer una pregunta i un prec. La pregunta és quan es posarà en marxa l'acord del ple del 18 de gener d'enguany, que deia textualment: tal i com s'ha treballat amb la direcció i l'AMPA del centre, es contempla el pressupost municipal per al 2009 ampliar l'horari del recorregut de la línia 7 per tal que els alumnes del centre puguin utilitzar-lo en les hores d'entrada i sortida més freqüents. Era la moció de Leonardo. El passat 31 de març, en la reunió del grup de treball de mobilitat i seguretat ciutadana del districte de Mirassol, el tècnic que va assistir va fer-nos saber que encara no hi havia data, que era complicat, que era de gran cost. Bé, em vaig quedar glaçada. Esperem que el tema es resolgui ben aviat. Nosaltres estem ja treballant amb la Generalitat amb propostes dels nostres diputats, Josep Maria Balcells, i per la millora de la carretera. Nosaltres ja estem fent la nostra part dels deures. I el prec que els volia fer és que el passat dilluns 6 d'abril, que eren festes escolars, al matí vaig poder passejar una bona estona pels voltants de la Biblioteca del Mil·lenari. Era un dilluns laborable, però d'aquells que no ho són del tot. Les escoles tenen festa i alguns ciutadans i ciutadanes, per adaptar-se a l'horari dels seus fills i filles, també en fan. La meva sorpresa va ser observar la quantitat de persones que s'acostaven a la biblioteca i la trobaven tancada. Quina llàstima, vaig pensar. Quin goig que feia el pare X amb el nen X, l'àvia Y amb l'àvia Y amb la neta Y, aquelles dues universitàries, aquell noi de batxillerat, etc. Tots cap a la biblioteca. Vaig mirar l'horari i efectivament els dilluns al matí és tancada, cosa que em va sorprendre. No sé què passa quan són dies laborables del tot, no sé si costa tanta gent, possiblement no tanta. El meu prec és que revisin l'horari de la biblioteca municipal perquè pel que fa als dies en què les escoles, els instituts o les universitats tenen vacances per l'alumnat. Són uns dies fantàstics per gaudir d'una estada a la biblioteca de la ciutat. Personalment, crec que totes les actuacions que facilitin l'acostament dels ciutadans a la biblioteca s'han de fomentar. I pels vols de Sant Jordi és un bon moment per repensar aquest horari. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Gorina. La segona qüestió és un prec, vostè va dir, només dir-li que escolti, estem d'acord amb vostè que s'han de millorar els horaris de la biblioteca, que s'han d'ampliar de la mateixa manera que hem d'extendre els serveis amb altres punts de la ciutat, i vostè sap qui som, i de la mateixa manera doncs, que estem fent això últim, també volem fer el que vostè ens demana. La primera qüestió li respondrà la senyora Subirà.
Sí, senyora Gorina. En aquests moments no recordo si ho vaig dir el mateix dia de la moció o en alguna pregunta posterior, però diria que vaig comentar que seria de cara ja al curs que ve, és a dir, a partir del mes de setembre, que era una implantació que ara amb el curs ja començat i tal i com estàvem no podíem fer, però que sí que procuraríem tenir-ho a punt per començar-ho al mes de setembre. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor, té la paraula.
Deixarem alguna pregunta fora perquè si no acabarem. Un prec entre la satisfacció i l'estupefacció, que és en referència als col·legis electorals. Com vostès saben, fa un plec, crec recordar, senyor Requesens, ja sap per on vaig, vam presentar una moció al Partit dels Socialistes, que és un prec que ja hem fet durant 6 anys, no sé quantes vegades, amb el que proposàvem, amb una moció clara i concreta, que el col·legi El Pinar deixés de ser col·legi electoral quan hi hagi eleccions, clar, per passar a ser-ho a l'IES Arnau Cadell, i també que es creés un nou col·legi electoral al centre cívic de la plaça del Coll. Ara ve l'estupefacció. Clar, vostès van votar en contra. També, certament, diguem-ne que no, sí, vostès van votar en contra, que no deixa de ser surrealista tal com va anar la cosa. El que passa, clar, no sé si va ser la recomanació d'actuació que els hi van fer, que va ser, bàsicament, si no ho fan, farem un recurs a la Junta Electoral de Zona perquè estem incomplint temes d'accessibilitat. A la setmana següent, 15 dies, ens trobem aquí el company ponent que, diguem-ne, que ha proposat que es facin aquests col·legis en aquestes zones on nosaltres proposaven. Per tant, aquí ve l'alegria. Per fi, tot i que ens han votat en contra de la moció, han fet allò que deia la moció. Jo sé que els costa votar una moció del PSC a favor. Jo em sembla que no hi ha cap que hagi presentat jo que me l'hagi votat, però em conformo amb que vostès tirin endavant allò que proposem a les mocions. El prec és replantegin la seva actuació respecte a aquestes actuacions. I l'altra és una pregunta. Bàsicament el que demanaríem seria l'empara del senyor alcalde com a màxim representant del nostre ajuntament i garant de determinats aspectes lligats a la legalitat. Miri, no se'ns responen, senyor alcalde, no se'ns responen les demandes que fem d'informació. Li faré tres exemples. Nosaltres hem demanat en un registre de fa aproximadament un mes i mig l'accés a quina ha estat la despesa realitzada a favor d'un grup de comunicació del 2007 al 2008. També hem demanat des de fa mesos en plenari en diferents ocasions i també per registre adreçat a vostè i a un funcionari, a dos funcionaris de la casa, un tema lligat a deutes i bescanvi per terrenys municipals que no cal continuar. També hem demanat el dia 19 de març, lligat a la moció dels càrrecs que parlàvem anteriorment, quina era la despesa que hi havia en càrrecs directius i també de contractes d'obra i servei. Vostè sap, senyor alcalde, que l'article 34 del nostre reglament orgànic municipal, pel qual en regulem, diu que ha d'haver-hi una resposta de la informació o una denegació motivada de la informació en 8 dies. Vostè també sap que la llei de bases de règim local, el seu article 164, diu que tenim dret en 4 dies, per tant és una mica més restrictiu, a que se'ns respongui, se'ns doni la informació o se'ns motivi per què no se'ns dona. La pregunta és molt clara. Senyor alcalde, per què el nostre ajuntament incompleix la llei de bases de règim local en no donar la informació als grups de l'oposició? I la segona, ens la donaran o haurem d'anar al síndic de greuges?
Sí, en quant a la primera qüestió, senyor Villasenyor, escolti'm, el senyor Requesens, i vaig estar atent a la seva intervenció, no li va dir que estigués en contra de la seva proposta, no, en absolut. Escolti, però votar en contra una moció no vol dir estar en contra del que es proposa la moció. Home, doncs miri, escolti, vostè que és una persona amb recorregut polític, vagi-se'n al Parlament de Catalunya o a qualsevol Parlament, i si agafa allò fredament votacions que fan alguns grups polítics, normalment del govern davant de demandes de l'oposició quedarà parats. Fins i tot podria arribar a l'equivocadíssima convicció que el grup d'Esquerra Republicana està en contra del sistema de concert. Perquè he vist Esquerra Republicana votar en contra del concert per Catalunya, i Esquerra Republicana, òbviament, que està a favor del concert per Catalunya. No? O sigui que això vostè ja ho sap, no? Però bueno, si cal li recordo i ja està. Aleshores, el senyor Requesens li va dir, escolti, no es poden aprovar la creació de nous col·legis electorals a cop de moció, això s'ha d'estudiar, s'ha de treballar. S'ha estudiat, s'ha treballat, la seva proposta era raonable i ja hi és. No se li treu cap mena de mèrit. Estic segur que el senyor Requesens no té cap recança de reconèixer que va ser gràcies a la brillant aportació del grup del socialista a través d'una moció que finalment s'ha arribat doncs en aquesta conclusió. Era raonable i s'ha fet sense cap mena, doncs repeteixo, de recança. Aleshores, en quant a la segona qüestió, jo no sóc conscient de que s'estigui incomplint cap mena de llei. Les peticions d'informació que vostès es demanen se'ls hi donen. Si totes les peticions que fan és com la segona que va plantejar, que és el tema dels terrenys, ja li respost. Si li respost jo personalment al ple, no. La resposta és no. És que no sé què més li podem dir. Li diem no, li dic diversos plens, ja no li diré més, ja em remeto a plens anteriors, per tant ja està respost. No? En quant a les altres, la primera, doncs desconeixia que s'hagués plantejat, però vaja, deu haver-hi algú que ho sàpiga, que ho conegui. En tot cas, doncs, el senyor Puigneró ja se n'encarregarà demà de buscar-la. I la segona, crec que se li va dir que era una informació que no es podia donar d'un dia per l'altre i s'està treballant, i espero doncs que ben aviat se li pugui donar. Sap vostè que hi ha hagut les vacances pel mig i tot això doncs dificulta que la feina municipal es pugui fer amb normalitat. Senyor Villasenyor.
Aviam si ens entenem. el tema de la moció, bé, ja em sembla bé el seu argumentari. Ara que, diguem-ne, un és més quadriculat, eh? Quan està a favor d'una cosa, doncs se suposa que vota que sí, si està en contra, vota que no. Però segurament vostè, atès el seu recorregut polític i tot plegat, tant present com futur, té molts més matisos i segurament això es fa així. En qualsevol cas, les mocions, les preguntes. Vostè no em pot negar la informació en tant que regidor de l'equip de govern, encara no, en tant que regidor d'aquest consistori, hi ha una legislació que vostè sap quina és. La pregunta la vam adreçar al tresorer i a l'interventor. Per tant, nosaltres el que sí que demanaríem és que no es posés pals a les rodes per tal que aquests funcionaris ens passin la informació. Respecte a les altres dues preguntes, a mi em sembla molt bé el que vostè diu, hi ha una llei que diu el que diu. Per tant, jo els demanaria en sessió plenària que compleixin la legislació que hi ha, tant el ROM com la llei de bases de règim local. Si vostès no poden passar la informació en els 8 dies o 4, depèn del que tinguem, ens fan una carta de negatòria pel que sigui. No els hi volem passar la documentació perquè no ens dona la gana. Fàcil. La segona, nosaltres ja farem el que haguem de fer amb les instàncies que suposa que supediten o que ens ajuden a que nosaltres puguem exercir la nostra oposició. I no té més, no hi ha ni més bon rotllo ni més mal rotllo. Nosaltres els demanem una informació, es la trameten. Que no, doncs ens ho diuen.
Senyor, ara entenc la primera qüestió. Esclar, no ens l'ha plantejada ni a mi ni a cap membre de l'equip de govern. I, escolti, no em sé la llei de bases de règim local de memòria, eh? Per tant, ara llanço un pensament a l'aire. Jo crec que els grups de l'oposició que volen accedir a informació de qualsevol òrgan de l'Ajuntament ho han de fer a través de la presidència de l'Ajuntament. No ho poden fer directament adreçant-se a cap funcionari municipal. Per tant, crec que això és així i, en aquest sentit, escolti, jo li garantiré el seu dret si vostè m'ho adreça a mi. Si no m'ho adreça a mi i no és estrictament escrupolós amb el que diu la llei, no només no puc garantir-li que li faciliten la informació, sinó que vostè, si salta el tràmit, no rebrà aquesta informació. Però faig oposicions, o sigui, no crec que haguem d'entrar en debat. Vostè m'ha esmentat una llei i jo li esmento l'altra. No, jo crec que el debat ja està conclòs, brevíssimament.
Senyor alcalde, simplement la intervenció per dir-li que jo ja li he demanat a vostè en aquest acte, en aquest ple, dos cops que queda recollit en acte la informació que no m'ha transmet. Vostè m'ha dit que no. Per tant, jo el que he fet és fer la demanda als fedataris públics. Vostè va dir també que està en acte, que ja ho estudiarien i per tant que vol mirar-se aquesta documentació. Jo l'únic que li estic dient, això de la memòria és el que té, selectiva, jo me'n recordo. Jo el que li estic dient és que, si us plau, i poso el si us plau, no posi pals a les rodes, perquè ja em va dir que no en el moment que li vaig adreçar a vostè, quan li adreço a una altra persona, que en el fons són fedataris públics i han de complir aquesta demanda, que se'ls ajudi. Les altres, jo crec que queda clar, les altres dues demandes.
No... Escolti, senyor, no puc admetre la seva insinuació. És a dir, si vostè m'ho demana a mi i em demana que un fedatari públic li faci un certificat, jo li garantiré que el tingui. En cap cas ni he posat ni posaré pals a les rodes a cap fedatari públic perquè li doni la informació a vostè, però només faltaria. Escolti, només faltaria. Aquesta no és la meva manera de fer política. No sé si vostè concep que la política es pugui fer d'aquesta manera, no és la meva en tot cas, o sigui que no li admeto la insinuació. I vostè m'ho fa arribar i jo li faré que li facin el certificat o el que pertoqui. Aquí hi ha el senyor Carulla, que si en algun moment ha rebut alguna pressió al respecte, vol dir que s'aixequi i que ho digui, i em sembla que no ho dirà perquè sap que no és cert. Senyor Granger, té la paraula.
Senyor alcalde, de fet són diverses repreguntes sobre temes que hem portat aquí de manteniment de la ciutat i encara veiem que segueixen igual. Un parell de vegades en aquest ple hem posat sobre la taula l'aparcament massiu que es fa a l'entorn del monestir i constatem que encara s'hi continua fent. Se'ns ha al·legat que es multa, però continuem veient cotxes aparcats al pagès dels plàtans. Per altra banda, fa un parell de setmanes també vam denunciar a l'estat de conservació que hi ha a darrere l'absis del monestir. Vam constatar gràficament que hi havia escombraries, llaunes de cervesa, pintades, etc., etc., a darrere l'absis del monestir, i constatem que encara està igual. Per altra banda, també fa dos plens, és a dir, dos mesos, vam fer un prec per tal que s'arrangés la zona d'aparcament amb bateria que hi ha al carrer Ferran Romeu, a la banda baixa del Parc Ramon Bernils i que té sortida a l'avinguda Pla del Vinyet. A la data d'avui, doncs, continua estant exactament igual. I també fa dos plens que vam demanar una reordenació de la senyalització de la plaça Joan Borràs, de Mirassol. Vam proposar avançar uns metres al pas de zebra que hi ha, de tal manera que quedi just davant de la sortida de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat, ja que el que fa la gent en aquests moments és creuar el pas natural on pensen que hi hauria d'haver, on pensem que hi hauria d'haver el pas zebra. Creiem que això és fàcil, és ràpid i a més afecta la seguretat de les persones. També vam passar al govern a millorar la cruïlla del passeig José Ibáñez Olucha en plaça Borràs, que té molt mala visibilitat a l'hora d'incorporar-se a la continuïtat del camí de Can Ganxet. Esperaríem una resposta ja amb aquests temes que fa temps que hem posat al ple.
Gràcies, senyor Granger. Té la paraula la senyora Subirà, en primer lloc.
Bé, en el cas de l'entorn del monestir, passarem a les indicacions oportunes a l'empresa que es fa càrrec del manteniment d'aquest espai perquè el mantingui en bones condicions i no passi el que vostè comenta. Pel que fa a la plaça Joan Borràs, tot just ara ha començat, ja ho haurà vist en altres zones de la ciutat, que s'està fent tot el període de renovació i de manteniment de la pintura de la via pública i, per tant, doncs, aquesta actuació que consisteix en via pública, doncs, es farà properament dintre de la campanya de repintada de carrers. I pel que fa al carrer Ferran Romeu i a l'aparcament de Ferran Romeu encara no hi ha una actuació prevista, s'ha de fer un petit projecte, diguem-ne, per arranjar aquell espai i la realitat és que encara no l'hem fet. Gràcies.
Gràcies, senyor Toni Ramon, té la paraula.
Gràcies, és una pregunta relacionada amb l'ús de la deixalleria i els descomptes amb els rebuts en l'aigua. Això entenem, doncs, que encara es manté aquesta política d'actuació. També volíem preguntar quina incidència està tenint aquesta mesura. Ens ha arribat, doncs, usuaris que tenen la informació, que estan fent aquest ús però que no estan rebent aquests descomptes, i també quina difusió i publicitat s'està fent d'aquestes mesures.
Senyora Paraia, té la paraula.
No sé si em deixaré alguna pregunta que no m'he apuntat i ara no sé si me'n recordaré de tot. A veure, la majoria de persones quan van a la deixalleria se'ls informa de que hi ha aquests descomptes per número d'aportacions. Els descomptes normalment es fan d'un any, és a dir, ara el 2009 s'estan aplicant els descomptes d'ús de la deixalleria del 2008. En principi això es fa de manera automàtica amb un carnet a través de l'acord que tenim amb l'entitat metropolitana de serveis, bueno, l'entitat metropolitana, i sí que és cert que la majoria dels casos es fa amb normalitat i de manera automàtica, però també em consta que hi ha hagut incidències en alguns usuaris. Es va enviar a alguns usuaris, s'han adreçat a mi personalment perquè la carta, bueno, ja ho posa, i s'han resolt tots. A vegades ja sap que les coses d'informàtica, aquestes coses passen. En quant a la difusió, sé que en alguna revista ha anat sortint, en principi els mateixos treballadors del Punt Verd, doncs quan hi van pregunten si hi ha això i la informació que hi ha. Nosaltres vam fer una campanya informativa primera, ho recordem sempre que ens és possible amb els mitjans de la premsa. A final d'any, bueno, sí que hi ha hagut alguna incidència, és cert, que inclús alguns descomptes que s'havien d'aplicar vam dir, perquè s'havia detectat un error, que s'aplicarien el primer trimestre del 2009, no s'havien aplicat, ens van avisar i vam enviar una altra carta dient que es farien el 2009. Bueno, que estem bastant a sobre, si coneix d'algun cas que doncs no ho hem fet prou bé, evidentment ho solucionarem de seguida.
Gràcies, senyor Ramon, breument, sisplau.
Breument, entenc que avui i en aquest moment no em pot donar la dada, però sí que el nombre de ciutadans que es beneficien d'aquest descompte, quan pugui, ens agradaria conèixer-ho. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. També he fet una mica de referència a el que ha comentat el senyor Villar. Senyor, nosaltres hem enviat diverses cartes sol·licitant que se'ns contesti una sèrie d'informes o peticions, cosa que no hem rebut resposta. L'última entre elles va ser una que vam demanar referent al carrer Sant Adjutori, que ens va comentar que vostè personalment ens contestaria l'informe. Agrairia que ens pogués ser res més, l'informe pertinent. I després també un prec és de cara al carrer Nar, al carrer Nar de Vall Llorer, de Mirasol, quan està a l'alçada de l'església de Sant Joan, que hi ha, i després quan comença a pujar una mica, però que encara és zona de Mirasol, té a mà dreta com uns 40 centímetres entre la vorera i el primer tros d'asfalt, que en un moment donat es va fer una rasa, es va acabar malament, es va tapar malament i queda un desnivell, però en aquests moments, més que una rasa mal tapada, hi ha verdaders forats. S'han parxejat alguns on hi ha un imbornal al costat de la petanca del passeig Nar, però el resta vas fent com una gincama, estalviant, intentant treure o salvar-te dels forats. També el que ens ha xocat una mica ha estat aquest migdia, que tota la zona de la carretera, a veure, quan arribes de la carretera de Molins de Rei, puges, et queda a mà dreta el carrer Polis Alfa, que llavors, és que ara no recordo el carrer, ara em confonc si és Avinguda Papiol, no, Papiol és l'altra, no, és l'altra, és la de la via, pues la paral·lela, Baixador, resulta que avui estaven pintant la gent de senyalitzacions, cosa molt normal, que per fi ho tornen a remarcar, però trobaves que hi havia el que pintaven sobre zona d'asfalt amb forats. Llavors dius, primer millor arregleu el carrer del tot i després senyaleu si es tenen que posar per mig aparcar, si es tenen de 40, etc. I després pinteu, perquè si no queda una mica com un bunyol, no? Pues, agrairia pues, que ho revisessin una mica això i sobretot el del passeig del Nar. Gràcies.
Farem nota de les altres qüestions i la senyora Paraglia li respondrà la relativa al passeig del Nar.
Sí, gràcies. La setmana passada a la Junta de Govern vam aprovar la repavimentació del carrer Nar, que contempla ja tots els aspectes que ha comentat. És un carrer que està molt malmès i que ja fa temps que volíem repavimentar. Si tot coincideix amb el temps i horaris, el dia 5 de maig es començaria la repavimentació. Gràcies.
Gràcies. Senyora Reyes, té la paraula.
Volíem, gràcies, senyor alcalde, respecte a la construcció del complex esportiu de Mirasol, volíem saber si està prevista en quina data es comença i més o menys quan es té prevista acabar-lo. Gràcies.
Mador li respondrà.
Gràcies, senyor alcalde. Les dates es compliran, vam estar reunits amb la tinent d'alcalde la setmana passada i inicialment es manté el termini previst d'obrir el setembre del 2010. Per tant, doncs...
Bé, gràcies. Senyor Boix, té la paraula.
Sí, gràcies. El passat 20 de juny del 2005, aquest ajuntament va aprovar una moció institucional que, entre d'altres coses, rebutjava l'homenatge que el ple d'aquesta corporació havia fet al dictador el 3 de desembre de 1975. En aquell ple, efectivament, vam fer això, vam rebutjar aquest homenatge, però en aquell ple vam aprovar dos acords més, per unanimitat, torno a repetir, que deien el següent respecte a una proposta que es feia des del Departament de Medi Ambient i Habitatge, concretament des de DICSA, per la retirada dels símbols franquistes de la ciutat. No? Entre aquests acords, el primer, el que ens deia era, el que ens dèiem, era procedir a la comprovació i posterior retirada de qualsevol símbol corresponent a l'antic règim franquista que pogués existir en llocs públics de la ciutat, i en segon lloc donar compte d'aquest acord a l'empresa pública DICSA per tal que subvencionés dita retirada i la seva substitució per plaques en les que indiqués que aquells habitatges havien sigut construïts en règim de protecció oficial. Bueno, 4 anys després, jo he preguntat sobre aquesta qüestió durant aquests 4 anys 2 vegades, amb les 2 vegades doncs, no se m'ha sabut respondre exactament el que s'havia fet al respecte, i home, m'agradaria que les mocions que aprovem al ple doncs es compleixin, no? I en tot cas, si no hi ha cap placa amb el jou i les fletxes a cap edifici de la nostra ciutat,
que jo penso que sí, que n'hi ha alguna, molt poques, perquè la nostra ciutat té una tipologia diferent a altres, doncs que substitueixi ja per una placa on hi hagi l'escut de la Generalitat, perquè, home, ja va sent hora, 30 anys d'ajuntaments democràtics, i perquè les mocions quan s'aproven, doncs s'aproven per complir-les, no? I no pot ser que s'aprovin en uns llocs per complir-les i en altres llocs on s'aprovin i no es compleixin, no? Gràcies.
Senyor Boix, en aquest moment no li podem donar la informació que felicita, nombre de placa, perdó, que ens demana nombre de plaques, procés de substitució, però li donarem en un ple proper, si no abans. No hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Reprenem la sessió amb les intervencions del públic. Demano al públic que ens acompanya, qui vulgui fer ús d'aquest torn, el senyor Castellví, el senyor Loïdi i el senyor Àngel Casas. Té la paraula el senyor Bernardo. Té la paraula el senyor Josep Castellví.
Bé, bona nit. Bé, avui fa també 30 anys, Àngel, que estàvem aquí, no aquí no, al Pas de Barcelona. 30 anys que vull dir que ja està bé, vull dir, heu estat 3 hores i no sé quan, i quasi 4, però nosaltres no estàvem fins als 3 de la matinada, moltes vegades. Bé, això és una anècdota, vull dir que... Llavors vull donar les gràcies als nomenclàtors, ja que ja a última hora ja s'ha dit passeig el Pagli Joan, encara que el senyor Granger ha dit passeig el Plàtan quan ja una cosa està aprovada, Parlem-ne. Vull dir, bé, no sé si has fet l'afegitó aquell, jo no t'he entès gaire bé, l'afegitó aquell l'has fet, no hi estem gaire d'acord, però bueno, la nostra cosa era passeig de Pagli Joan, només i prou i res més, i fa 5 anys que l'havíem al darrere. De moment, gràcies per haver això. Amb l'afegitó, bueno, val, d'acord. Bé, una altra cosa, aquesta sí que és, intentaré, no molestar ningú, ho intentaré, però estic molt dolgut, dolguíssim, vull dir, no sé com dir les coses, però vull dir, ho estem amb el Jordi Roca i jo, després de 5 anys de fer tot el patrimoni dels arbres de tot el municipi, 213 arbres, ara bé, ja no sé com dir-ho, uns ineptes, no vull faltar gaire gent, no vull faltar, però són uns ineptes el no comunicar-nos a nosaltres, a l'Ajuntament, el que sigui, aquell arbre que estava catalogat. N'hem fet 213, alguns se'ns ha escapat com per urbanitzacions, per el que sigui, però ho hem solucionat amb altres coses, amb el Jordi. Vull dir, ho hem fet. Jo estic segur que l'Ajuntament ja ha fet els seus passos, segons diuen totes les informacions. Nosaltres estem també, o sigui, la moral ens ha pujat una mica ja, ens havia baixat molt, però ens ha pujat una mica, perquè des de que hem informat a tots els mèdics d'informació, el nostre tarannà ens paren pel carrer i ens diuen què ha passat, no ho sabem què ha passat, aquí ho hem de preguntar, el senyor Montilla, doncs no ho sé, el senyor Baltasar, doncs no ho sé, que ens digui el senyor Baltasar, que és del medi ambient, aviam, aquí hem d'anar a trobar el secretari tècnic, jo què sé, o l'empresa que l'ha fet, que no sabia ni el que feia. Sabeu que allà van matar a molta gent també, entre ells el nostre rector de Sant Cugat, jo ja hi era aquell any, vull dir que ja està bé el que ens ha fet la Generalitat, ja està bé. Vull dir, una altra cosa és que nosaltres, després de tant treballar en aquest assumpte, ens veiem incompetents en fer altres coses, vull dir, n'estem fars, i amb això ja en tenim prou de lo que ens han fet. Volem que surti el que ha fet això, vull dir, El principal responsable ha de sortir, ha de donar la cara, que ens expliqui el perquè de tot això. Quan ens ho expliqui, nosaltres direm, ets un inepte. Per tant, no podem dir res més. Ara jo vull dir, quan surti aquest personal, que no sé si sortirà, que jo crec que no, però que surti, sobretot, vosaltres, tots 25, ni un pas enrere, ni un pas enrere, perquè l'hem fet molta feina i nosaltres estem molt baixos de moral. La gent ens l'ha fet pujar. El mateix, ara que dic això, a les misses d'ahir del monestir i del dissabte, es va tocar aquest tema en les homilies. I la gent sortia i preguntava, què ha passat? Què ha passat? Hem d'anar a la rebessada a mirar això. No cal que aneu perquè ja no hi és. Ja està, ja s'ha acabat. La gent de Rubí també n'hem parlat. Vull dir, estan molt, molt, molt enfadats, molt. Perquè allà també van matar el doctor Guardiet, un regidor de l'Ajuntament elegit democràticament, i un altre senyor que no el conec, vull dir, tampoc coneixia amb ells. Bé, ja us he dit, tots 25 sense un pas enrere. Sigueu bons santcugatencs i treballeu per Sant Cugat. Que treballar per Sant Cugat i per això us vàrem elegir, perquè treballeu per Sant Cugat i sentiu Sant Cugat, que és un poble dintre d'una ciutat. Però vull dir, sobretot, que surti el ja no sé què dir, perquè estem molt baixos de moral, la veritat, vull dir, ens han fet molt, molt mal i aquest mal no sé si serà irrepetible. Què podem fer? Una festa? Doncs la farem, la festa. Plantarem un pi, cantarem la Santa Espina si voleu, farem la festa, però el pi per això no hi serà mai més. Moltes gràcies.
Gràcies, Josep. No sé què hem de fer. No sé si l'últim que heu proposat doncs, és el que haurem de fer, com vau fer en el seu moment amb el pi de Can Camps, que vam anar aquell diumenge amb aquell acte organitzat per vosaltres, el Club Muntanyenc, a restituir doncs, aquell arbre que havia estat tallat durant la Guerra Civil. No? Bé, el que ha passat ha estat un cúmul de despropòsits. Perquè, mireu, quan la carretera la mantenia la Diputació, abans de fer treballs de manteniment, d'arranjament, de neteja de l'entorn, doncs prèviament es posaven en contacte amb l'Ajuntament de Sant Cugat, amb la gent de Parcs i Jardins, amb el mateix Jordi Torrijos, i aleshores doncs, conjuntament es feien aquestes feines. Les feia la Diputació com a titular de la carretera, però amb la col·laboració, amb l'assessorament i visat per l'Ajuntament de Sant Cugat. De cop i volta se n'ocupa el Departament de Carreteres de la Generalitat i comencen a fer actuacions, no ens ho comuniquen a nosaltres com a Ajuntament i ens n'assabentem doncs, que s'ha comès aquesta barbaritat de tallar el pibassó. No? Hem fet les gestions que s'havien de fer, des de fer-ho formalment enviant cartes. Jo he parlat amb un alt responsable del govern de la Generalitat i no parlo d'un director general sinó que parlo d'un conseller, i les respostes que se m'han donat doncs, en fi, són de respostes decebedores, perquè se'm va dir des de que l'arbre estava en mal estat, cosa que sabeu que no és cert, i així ens ho certifica el propi cap de servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sant Cugat, el senyor Jordi Torrijos, per tant dic el nom i cognom, fins que la Generalitat no tenia coneixement de que aquest arbre estava catalogat, quan precisament el catàleg sabeu que el va aprovar la Generalitat. Em van dir, no se'ns ha comunicat, dic, home, l'heu aprovat vosaltres, però és que el procediment, abans de fer una actuació d'aquesta mena, és parlar amb qui coneix el territori, que és l'Ajuntament. Posteriorment, en converses no jo, sinó la tinent d'alcalde amb un director general, deia que el monolit, ja parlant del cas del monolit, que el monolit no estava al costat exactament, sinó que estava una miqueta més enllà i, per tant, doncs no s'entenia la relació. Bé, podríem parlar-ne molt més, és un fet realment lamentable perquè això ja no té remei i, en fi, doncs la tristesa que sentiu vosaltres, jo sé que hi ha molts altres ciutadans de Sant Cugat que la senten, segur que els que estem aquí també, i alguna cosa haurem de fer per restituir la memòria d'aquest arbre, no? Us deixem l'iniciativa a vosaltres, o jo us proposo que ho feu vosaltres i la gent del Club Muntanyenc, doncs que sou els que constantment intenteu mantenir la nostra memòria, sobretot el nostre patrimoni natural. Penso que la fitxa 22 estava assetjada per la Generalitat. Sí, sí. Té la paraula el senyor Loïdi.
Hola, buenas tardes. Yo creo saber que usted, señor Recoder, ha estado como ponente en Madrid en su día, en los años 90, pues desarrollando la ley esta del suelo y la financiación de los ayuntamientos. no es cierto, si no es cierto me lo corrige, serían otros. De todos modos, lo que no cabe duda es que después de todos estos años, cuando esta ley ha sido utilizada y usada, pues nos ha llevado a la situación que nos encontramos hoy en todo el país, no solo en San Cugat, sino en toda España. Y yo creo que ha llegado el momento de que políticamente alguien se exprese y diga al pueblo que está esperando alguna reacción de los políticos, tanto una noticia como algunas medidas concretas, para aliviar pues lo que mucha gente, que serán casi 5 millones a final de año, de parados, va a pasar, el dinero de los ahorradores españoles pues vale menos, es cuando menos vale, creo que de todo el siglo, quedan un 2,5% de interés a que se ha dedicado a ahorrar. En fin, los valores no valen, el que ha contratado una jubilación particular pues se encuentra con que está perdiendo dinero, que pone más que lo que le dan. Y yo creo que ha llegado el momento de que los políticos y la parte política que desarrolló esta ley en el fondo para financiarse, porque claro, esta ley fue desarrollada para que se financiaran y se autofinanciaran los ayuntamientos españoles, sobre todo, y como se dice hoy en día, colateralmente la sociedad aprovechó de esta oportunidad, pero los promotores de esta burbuja fue la parte política que fue el arma de su financiación. O sea que, resumiendo, vamos a decir que entre políticos y ayuntamientos y promotores pues se ha creado esta burbuja que nos ha llevado a la situación actual. Entonces, yo pregunto, en la parte política que hay en todo ayuntamiento y también en el de San Cugat, ¿hay alguna idea de aliviar la situación del ciudadano, digamos, como antes bien ha dicho el señor Yoli, que se han vendido lo que fue Impulsis por 800.000 euros porque es lo que se paga, por lo tanto es lo que vale? Pues ya que ahora las casas no valen lo que valían, ¿tiene el ayuntamiento este la intención de bajar el catastro por el valor actual, de actualizar? Porque algo aquí lo gordo es que de una burbuja que todo el mundo reconoce, desde la televisión hasta la radio, hasta el ayuntamiento, que es una burbuja y que está inflada, resulta que los ayuntamientos siguen cobrando el precio inflado por el IBI en los impuestos, cuando saben que todo eso es una gran mentira, es un gran montaje. O sea, si somos realistas, ¿qué intención tiene el ayuntamiento o usted, que es un hombre que parece que le gusta la política y que va por un camino, por caminos más altos? ¿Tiene alguna intención, por ejemplo, de, no sé, reconvertir la financiación? Porque esta financiación es como la industrialización de Hitler, que al final o guerra o se paraba todo. Así no podemos seguir. Yo quisiera saber qué intenciones tiene este ayuntamiento en aliviar con impuestos directos al ciudadano, pero ya, y para el futuro, si va a promover o va a ayudar o va a proponer alguna ley en el donde tenga que hacerlo, para cambiar esta financiación que es funesta para el país. Muchas gracias.
Gràcies a vostès. Escolti, vostè que segueix l'actualitat política haurà vist que és una reivindicació constant dels ajuntaments i de les associacions municipalistes de Catalunya i també de la FEM, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, un nou sistema de finançament local i una revisió de la llei d'hisendes locals. A Catalunya, sense anar més lluny, el dia 10 de setembre ens vam reunir 300 electes locals al Palau de la Generalitat per portar al president, llegir al president un manifest que havíem aprovat, on proposàvem tota una sèrie de mesures precisament per això que vostè demana, per millorar el finançament local i demanar el recolzament, com li deien, al govern de la Generalitat. Aquesta és una llei de Madrid, del govern espanyol, per tant nosaltres poca cosa podem fer com a ajuntament més que afegir la nostra veu a la resta d'ajuntaments catalans, com hem fet, i intentar doncs, que se'ns escolti, i bueno, doncs escoltim. Tenim confiança que una vegada es tanqui la qüestió del finançament autonòmic ens toqui a nosaltres, els ajuntaments, doncs resoldre aquesta qüestió que ja és endèmica per històrica, i em refereixo al mal finançament. Què podem fer nosaltres com a ajuntament? Miri, el catastre, que és el valor de les propietats immobiliàries de Sant Cugat, no l'aprovem nosaltres, el aprova el Ministeri d'Economia i Hisenda. Sant Cugat es va revisar conjuntament amb 20 i pico municipis més, ara deu fer 3 anys, aproximadament. Nosaltres el que fem és fixar el tipus de l'impost sobre béns immobles, que és el percentatge d'aquest valor que es paga anualment en forma d'impost, d'impost de béns immobles. Aquest any nosaltres hem baixat el tipus per, d'alguna manera, com que l'actualització catastral es va produint progressivament, doncs que això no representés un cop important en les hisendes de les famílies. Poca cosa podem fer més del que estem fent en aquest àmbit. A banda d'això, doncs, vàrem aprovar uns pressupostos per l'any 2009 que es feien ressò d'un paquet de mesures que havien pactat dins de l'Ajuntament, i això va permetre doncs, que aquests pressupostos no només tinguessin el vot del grup que està governant, de Convergència i Unió, sinó també del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds i d'Esquerra Republicana. I aquí s'inclou un paquet de mesures que volen, d'una banda, diguem, ajudar en aquelles persones i en aquelles famílies que més patiran els efectes de la crisi en la nostra ciutat, i d'altra banda doncs, que l'Ajuntament sigui una agent de reactivació econòmica. Qüestions concretes que hem anat fent, una que vostè potser ha vist en els mitjans de comunicació, que és garantir que tothom cobri, tots els proveïdors de l'Ajuntament puguin cobrar 60 dies, però també és un sistema que s'anomena confirming, doncs puguin cobrar els 30 dies. Això és el que podem fer nosaltres. De totes maneres, doncs, si vostè observa a qualsevol altre ajuntament alguna mesura que creu que és aplicable a Sant Cugat, nosaltres estem disposats a escoltar-lo i veure si es pot doncs, concretar d'una forma o altra. Avui mateix en el ple municipal hem aprovat una moció que al final s'ha convertit en declaració institucional, on hem establert doncs, tot un programa de seguiment d'aquest pla d'acció contra la crisi que va aprovar l'Ajuntament de Sant Cugat. Té la paraula el senyor Bernardo Escudero.
Hola, bona nit. Se'm sent, oi? Molt bé. Bueno, avui em fa molta il·lusió parlar un dia com avui pel 30è aniversari dels ajuntaments democràtics. Jo ara fa 30 anys, i vull recordar-li també a les mencions que ha fet el Rafa Gómez, jo ara fa 30 anys el meu pare i la meva mare em van portar a l'escola Mare de Déu de Montserrat, ara als anys 70, on sempre he viscut al barri de l'Avinguda de Cerdanyola. No? I per mi doncs, bueno, és un honor i també compartir aquí amb l'Àngel Casas, primer alcalde democràtic, un dia com avui. A part de la forma i la celebració, que per mi és molt important i em fa molta il·lusió, volia fer una aportació en un debat que hi ha hagut en el ple sobre el virus del papiloma humà. He sigut testimoni del que s'ha argumentat i m'agradaria fer una aportació a tothom d'aquesta sala, a tothom, a tots i a totes. Veureu, la meva intervenció em va en sentit de que me n'he alegrat de l'aprovació en el ple, en la no aprovació d'aquesta moció, perquè trobo que la moció estava presentada amb una informació sesgada. No vull dir que malintencionadament, vull dir sesgada. Però sí que m'agradaria aclarir la ideologia en aquest sentit de la proposta, ja que sóc un estudiós d'aquest tema, o una mica des del punt de vista des de les relacions sexuals entre joves, i m'agradaria fer una aportació al·legant la responsabilitat dels nois, homes i noies, dones en les relacions sexuals. De fet, no s'ha comentat, però sí que és important per mi dir que el virus del papiloma humà té 100 tipus de variacions. La vacuna d'aquest tipus del virus ataca sobretot a dos tipus d'aquest virus. No té uns efectes tan eficients com sembla. És molt cara per no tenir tants efectes positius, i a la vegada també no responsabilitza d'aquest tipus d'evitar les malalties de transmissió sexual en els joves. Vull dir que hi ha altres formes per evitar aquest tipus de malalties de forma molt més responsable, exercint la responsabilitat en el jovent, nois, perquè aquest virus se n'oblida de la part masculina. Parlo d'aquest sentit perquè trobo que hi ha mètodes com, per exemple, anticonceptius, com el preservatius, més col·loquialment com condons coneguts, que serveixen de forma molt més barata i exerceixen una mètode de responsabilitat molt més eficient i de que visquem la responsabilitat de la sexualitat d'una forma molt més igualitària i gaudidora tant per ells com per elles. Sobretot sabent que el virus del papil·loma té la vacuna que està feta, no aconsegueix tants bons efectes positius, ja que provoca efectes col·laterals i secundaris molt negatius en moltes dones, ja que en alguna d'elles ha sigut ingressada en algun hospital. És per mi una sort, però també m'agradaria haver aclarit aquest tema sobretot a la regidora Camila Fortuny, que m'ha semblat que no ho tenia tan clar en aquest sentit, però bueno, és una aportació que volia fer. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Bernardo, per la informació. Entre el que vostè ens ha explicat, el que ens explicarà la senyora Reyes i el que ens explicarà el doctor Xavier Bosch, escolti, ens acabarem convertint en uns autèntics experts, cosa que, a més, en els que són pares o mares de filles, doncs, escolti'm, ens anirà molt bé, perquè tindrem més criteri. Gràcies. Té la paraula el senyor Àngel Casas.
Bona tarda a tots. Li agraeixo molt, senyor alcalde, que m'ha confirmat el que ja havia adelantat en el portaveu en Salvador Gausa, de que convocaria un ple extraordinari el proper mes per commemorar els 30 anys d'ajuntaments democràtics. Per tant, però podia haver-me reservat en allà, però prefereixo aquí perquè és que avui es dona la casualitat simplement del dietari, que avui es compleixen 30 anys i un dia, que vaig ser nombrat alcalde i que vaig aquest dia no té connotacions jurídiques de cap mena, perquè no he estat en cap empresonament durant 30 anys, sinó únicament que he estat condicionat jo diria racionalment i emocionalment amb el jurament que vaig fer de la Constitució i del servei a la ciutat que en aquell moment vaig fer. I ara aprofito els 30 anys i un dia per reafirmar-me amb aquest jurament que vaig fer tant en defensa de la Constitució i aplicació de la Constitució com també del servei a la ciutat, de la qual, doncs, podeu veure, no en renego en absolut del jurament que vaig fer, sinó que el reitero aquí públicament. Aquella vegada va prendre el senyor Rigau, però per raons d'organització no està aquí present, però no cal. Vull dir, però sí que vull que quedi públic de que reitero el meu compromís de servei a la ciutat i que estic treballant molt intensament amb els companys del PSC, Ciutadans pel Canvi, per portar unes propostes que serviran, jo crec, molt tant per la millora social i mediambiental, especialment en l'època de crisi en què estem, i que serviran molt a posteriori de tot això. Per tant, sàpiguen d'on vinc i on estic i on penso estar. El que no els hi puc garantir és que duri 30 anys i un dia més, això no.
Gràcies, senyor Casas. El dels 30 anys i un dia, li dic sincerament que ho desitgem de tot cor. I bé, què li haig de dir? Escolti'm, fa 5 anys aquest ple per unanimitat li va concedir la medalla d'honor de la ciutat amb reconeixement, doncs, a la seva tasca al capdavant d'aquesta institució. Per tant, moltes gràcies per les seves paraules. Ens retrobarem en aquest ple de commemoració d'aquest 30è aniversari. I no em puc estar de dir-li, amb una altra de les seves facetes públiques, enhorabona per la victòria de l'Espanyol d'ahir. Perquè sé que això avui per vostè és molt important. Enhorabona i felicitats. S'aixeca la sessió.
Laira, abajo y ahora abajo la Susana.
Está la cajita ahí.